Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Viu la vida que estimes i estima la vida que vius. Una bona filosofia, oients, de vida que tenia el cantant Bob Marley i que ens sembla una bona reflexió per començar el programa d'avui. Clar que sí, un programa que hem preparat amb moltes ganes. Aquests són els quatre motius que formen el nostre menú d'avui perquè ens escolteu mentre acabeu de preparar els panellets i les castanyes. Motiu número 1, estic molt contenta. Entrevista amb el Cristian Rodríguez de Mutter Ventures, una empresa que impulsa idees per convertir-les en realitat en l'ecosistema digital. Idees com l'aplicació Saldados, que ajuda a emprenedors amb greus problemes financers. Nosaltres vam premiar el Cristian a la segona edició del Revolució fa molts anys i ha crescut molt aquest emprenedor i avui sabrem tot el que fa. Motiu número 2. Avui torna Lluís Soldevila, el Xerpa 4.0 a Catalunya Ràdio, no per parlar de l'Himàlaia ni de gestes alpinístiques, sinó per saber de què estem parlant del món de les empreses i de lideratge quan parlem de Xerpes. Motiu 3. Amb Beatriz Romanos, coach especialitzada en la innovació en l'àmbit alimentari. Parlarem de què és i de com ho està transformant tot, una idea cada vegada més estesa, el FoodTech. I motiu 4, acabarem el programa amb Jonathan Escobar, expert en transformació digital de les empreses, per parlar dels avantatges i inconvenients encara de treballar doncs, de forma en remot o presencial. Què és millor? En parlarem. Comencem? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. En aquest programa ens agrada conèixer històries d'emprenedors, gent que vol transformar i innovar, gent inquieta i revolucionària. Cristian Rodríguez, com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí de nou.
He d'explicar que ets un vell conegut de la Revolució, perquè també ets fundador, vas ser fundador, i ets, de Startup by Hours, per reservar hotels per hores, i el van premiar, la segona edició dels Premis Revolució, l'any 2019, fa 5 anys, i també vas participar al Revolució TV3, oi?
Sí, sí, també, també.
Escolta, Cristian, llavors van veure que tenies un perfil de bon emprenedor i vam encertar?
Bueno, de moment continuem amb aquesta línia. Jo crec que al final què és bon emprenedor o mal emprenedor, no?
Que li va bé, no? Que segueix ampliant el negoci, no? Que doncs sí, pots donar més feina a més gent, no?
Això sí, aleshores sí que sóc un bon emprenedor.
Quanta gent dones feina?
Doncs mira, en total tenim, entre Ballaues i Mutter, estarem rondant les 100 persones.
Déu-n'hi-do, molt sí. Bé. Doncs escolta, Cristian, ha canviat i ara tens una nova aventura que també m'explicaràs, Venture Builder. Què és exactament, no? Perquè aquí entren startups, incubadora de startups, explica.
Mira, som un venture builder que col·loquialment seria una fàbrica de fer startups. Aleshores, el que hem fet ha sigut, d'aquests últims 15 anys d'experiència, veient empreses, doncs, fundant-les, ecosistema, entenent com és el finançament, la captació de gent, crear una estructura que sigui capaç de professionalitzar i vehiculitzar la creació d'aquestes startups. La gran diferència que tenim nosaltres versus altres sistemes que hi ha, o altres empreses que fan el mateix, que nosaltres busquem oportunitats al mercat, és a dir, oportunitats poden ser un canvi legislatiu, una nova tendència a mercat, pot ser un producte que està funcionant moltíssim. Qualsevol cosa que veiem que hi ha una oportunitat en un sector determinat, pensem com podria ser l'empresa que donés solució a aquesta oportunitat, l'analitzem, l'aprovem, i si això funciona, la llancem. Vol dir que som els creadors de la companyia, busquem aquell equip que l'ha de liderar, desenvolupem tota la tecnologia, la financem, és a dir, és 360 amb un objectiu final, que és aquella companyia que va venent-la.
I aquest exemple que m'has posat, si te dic que em posis exemples, aquí tindríem Groenlàndia, Advancing o Speakland, sí?
Sí, 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 tindríem.
Què fan? Posa exemples.
Mira,
més reals.
Et poso un exemple real. Començo amb Groenlàndia. Groenlàndia és una nevera, és a dir, és hardware connectat amb un software que és per la gestió i traçabilitat de mostres biològiques, de mostres de sang. És a dir, avui te'n vas a un laboratori i et treuen sang i fiquen la teva sang dintre d'una nevera de càmping per moure-la de l'hospital laboratori, no hi ha cap tipus de traçabilitat. I, per tant, en el moment, en el 2023, on la traçabilitat és obligada, és algo que nosaltres vam plantejar. Per què no donem una solució a tot això? I què va significar? Agafar l'equip, validar aquesta idea amb gent d'hospitals i laboratoris professionals, industrialitzar, provar, prototipar, llançar, i a dia d'avui, doncs, ja els principals hospitals funcionen això. Aquest és el nostre model. Som els màxims accionistes, amb l'objectiu que aquesta companyia pugui créixer, pugui fer tota l'expansió internacional i poder-la vendre.
La idea va ser teva? Ho vas pensar un dia que vas anar a fer una analítica?
Doncs la veritat és que al final totes les idees sorgeixen...
Del dia a dia.
I no personalitzem amb qui té la idea, sinó que al final cada dia, i moltes vegades que parlo amb emprenedors, és que cada dia d'aquí a casa, si ets observador i ets una miqueta, diguéssim, espavilat des del punt de vista d'intentar sortir de la zona de confort, hi ha coses que diries, pues jo això ho faria diferent. Doncs pensa quanta gent més ho faria diferent perquè pots tenir una oportunitat de no sé què.
Clar. Per tant, bona part del teu dia et passes escoltant emprenedors i valorant idees, no?
Ara? Bona part, en el nostre cas, bona part del dia ens dediquem a buscar oportunitats. No ens anem tant a buscar l'emprenedor la idea, i et dic el per què, perquè com som emprenedors, no ens agradaria entrar en el punt en el que un emprenedor ens explica alguna cosa i veiem una oportunitat allà. Per tant, tenim un equip propi en què nosaltres tenim dues persones d'estratègia que busquen constantment on poden haver oportunitats.
Ara, i tot el dia buscant oportunitats. I, per exemple, també advising o speaking, què fan?
Sí, en el cas, has posat en el cas, per exemple, s'ha explicat la de Saldados, que és al principi Saldados llei de segona oportunitat. Estem en un país on hi ha molts emprenedors, estem en un país on hi ha moltíssima gent que s'ha atrevit a fer negoci, inclús gent que està treballant per tercers i que té un problema econòmic, demana un préstec, no pot pagar-lo, i va haver un moment que la Unió Europea va dir no té sentit que si et van malament les coses no puguis començar a zero. Les empreses hi ha una cosa que li diuen al concurs.
El dret de l'oblit, no?
Exacte. I aquí és un... O en aquest cas seria el concurs de creditors de les empreses portat a la persona física. I això és un procés que hem creat una companyia, està creixent moltíssim, i en aquest sentit va funcionar molt. O companyies que podem tenir, perquè et facis una idea, hem llançat una companyia que es diu Criterius, que el que fa és algo tan bàsic com focus group, one-to-one, vídeo, one-to-one, 30 minuts, perquè qualsevol empresari, qualsevol autònom, qualsevol persona pugui dir a mi m'interessa parlar d'un tema determinat amb els senyors que tinguin de 30 a 38, que siguin pares i que no tinguin cotxe. Això, aquest concepte, el que fa aquesta aplicació és que et genera videoconferències one-to-one amb gent d'aquell perfil. Per tant, algú tan bàsic que diuen de per què no li preguntes a la gent? Doncs fem això.
Cristian, em deixes parada perquè veig que esteu pensant contínuament, no? Allò, vinga, idees, oportunitats, no? Quantes startups heu ajudat a néixer i a créixer, no? Doncs, ja?
Dintre de l'ecosistema nostre, de Mutter, tenim a dia d'avui 7 iniciatives, de les quals et diria que hi ha 3 que hem començat i hem tancat ja. És a dir, pensa que nosaltres, com a Venture Builder, hem de ser molt, molt conscients que no tot pot funcionar. I, per tant,
hi ha fracassos.
Totalment, i les comencem i les tanquem. A dia d'avui tenim 3 companyies que hem tancat.
Clar, a quins sectors esteu més especialitzats?
Doncs mira, a dia d'avui et diria que no és que tinguem un foc molt concret sectorial, sí que t'he de dir que tot el que és SaaS, tot el que és software d'acompanyament a empreses...
Explico sempre amb llenguatge plan, eh?
Doncs, SaaS seria...
Els oients que en saben i els que no saben de tecnologia.
Software, es diu, és la traducció software as a service, que vol dir que contractes un servei d'un software que pagues mensualment i per l'ús que estàs fent, no? En aquest cas és molt més software, però en el cas de Mutter, com et deia, el nostre plantejament quan vam començar va ser anem intentant no centrar-nos en un sector determinat ni en un model de negoci determinat, perquè quan tinguem èxits en aquests models voldrà dir que ens podem especialitzar en algú.
I t'he de felicitar també perquè, escolta, fa uns mesos va sortir la notícia que sou el primer Venture Builder que cotitza a borsa,
sí.
És correcte?
Sí, sí.
Què significa, no?, aquesta notícia?
Doncs vol dir que normalment nosaltres, al final, pensa que tots els diners que nosaltres captem l'invertim directament a les companyies. I, per tant, les companyies, durant els primers anys, sempre necessiten diners. Per tant, nosaltres és com una mare que ha d'alimentar tots els seus fills, que tots els seus fills vols que vagin a la universitat i, per tant, necessitem tenir un finançament super rigorós i estratègic. El que vam fer va ser un moviment de sortir de borsa. Vam sortir a la borsa a París. Ens pregunten per que París és bàsicament perquè en el moment que vam sortir era una bolsa que acceptava companyies de la nostra valoració i de la nostra activitat, i per tant doncs, som una companyia cotitzada on hi ha accionistes que poden entrar i comprar accions i vendre-les de manera directa, ens obliga a ser molt més transparents de lo normal perquè estem regulats i ens permet fer una estratègia de fundraising, de captació de diners a llarg plaç per donar seguretat a una altra tipologia d'inversor que estem buscant.
Recordem que has estudiat, tu, Cristian?
Doncs jo vaig fer publicitat. Sí. I
bé, bueno, a canvi.
Sí.
Vaig fer publicitat?
Vaig fer publicitat, vaig fer publicitat a mesura que anava emprenent. I això, doncs, al final t'he de dir que el que més m'ha marcat ha sigut que sempre he estat muntant negocis, sempre he estat amb aquesta part de buscar innovació també en la part empresarial, i m'ha portat, doncs, a dia d'avui, doncs, no aplico la publicitat en el meu dia a dia, però sí que sempre m'ha estat rodejat de crear productes, marques, crear aquest engagement que pots tenir amb el teu consumidor. I...
O sigui, ets un empresari creatiu, no? Podríem
sí.
dir.
Clar. Sí, soc més creatiu que financer. Vamos, el director financer de la meva empresa ho diria seguríssim. Soc més creatiu que financer, seguríssim.
Clar, per això et sents tan còmode, no? Perquè estàs creant empreses, no? I ja la part, no?, de l'startup, que com l'has... Ja n'has muntat una, no? Saps com funciona? Mm. Però ara vas fent fills, no? Vas creant
sí.
fills. Clar, tot això... És fàcil per a algun oient que ens escolti i que vulgui ser emprenedor com tu, o què? Què li recomanaries?
A veure...
Perquè tu ho expliques molt fàcil, però aquí...
Totalment.
Has picat pedra, no?, també.
Sí, sí, sí. I de fet, quan parles amb els emprenedors que hi porten molts anys emprenent, sí que és veritat que normalment els errors que cometem són sempre els mateixos. I a pesar de que hagis fet el mateix error dos o tres vegades, el tornaràs a fer. En el nostre cas, nosaltres hem començat un camí que et diria que som emprenedors, però som emprenedors empresa, eh? És a dir, no podem... Una de les coses que trobem a faltar en els nostres projectes és no podem dir que ho tenim tot perfecte, és que la passió que li posa un emprenedor quan comença un projecte, aquest sentiment de deixar-ho tot per aquell projecte i aixecar-se pel matí, lluitar-ho i que sigui seu, és part de la seva vida, si juga molt, això és molt difícil que una empresa ho pugui transmetre. A pesar de que tenim un equip que vol que els projectes funcionin, però aquella part de passió és insubstituïble. El que sí que es pot substituir és la rigorositat que puguis fer el projecte. Dic, nosaltres, això que t'estava explicant ara de si un projecte no funciona, el tanquem, és una decisió que no trobaràs un emprenedor apassionat que et digui no, el tancaré. No. Provaràs 53 milions de coses abans de tancar un projecte, perquè, lògicament, la teva part més passional farà que no tinguis la rigorositat que podem tenir nosaltres amb la presa de decisions. I, per tant, tens dues coses. Podem ser molt més òptims amb l'ús dels recursos, podem prendre decisions molt més directes a un resultat, però en cap cas tindrem la passió que pot tenir un emprenedor. Que sigues molt feliç, vaig a aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge d'un fracàs. Avui parlant amb Cristian Rodríguez, un vell conegut del Revolució, va ser el fundador de l'startup Bayowers per reservar hotels per hores, el van premiar la segona edició del Revolució l'any 2019, ja som al 23, i avui ens presenta doncs, Mutter Venture, en el seu cas, doncs, escolta, aquests 5 anys ja has anat evolucionant. Què has après en 5 anys? Des de quin dia que vas venir al Revolució? A veure, amb què ha canviat el Cristian, perquè tu has canviat. Sí, bueno, mira, a nivell familiar et diria ja, he sigut pare.
Felicitats.
I això és un canvi...
És una criatura més important, ja t'ho dic ara, sí.
Aquí entres a relativitzar, lògicament...
La millor startup de la teva vida.
Certes coses. Potser això ha sigut a nivell personal el més important. A nivell empresarial, he après moltes coses en aquests últims 5 anys, però et diria que he après que no tens per què renunciar a l'il·lusió del primer dia. És a dir, per molt que vagis canviant de feina o per molt que vagis a vegades doncs, tornant a fer el mateix una altra vegada, aquesta il·lusió no la pots perdre ni has de renunciar a ella. Ahir ficàvem un exemple, estem fent un canvi d'oficina i ahir a les 8 de la tarda estàvem tornant carregats amb unes catifes per l'inauguració de l'oficina i em trobava i un amic em deia, però què fas tu amb unes catifes a les 8 i mitja? I jo li deia, doncs el mateix que feia fa 12 anys amb la il·lusió de la primera oficina que muntàvem per Bayowers. Jo crec que aquest és un dels aprenentatges de no hem de renunciar a ser feliços i a lluitar per tenir aquesta il·lusió al màxim.
Però tu que has estat en diferents projectes, estàs d'acord que quan estàs en un projecte que et comences a avorrir o ja te'l coneixes massa, els emprenedors tendeixen a voler canviar.
Totalment. I, de fet, és un model, és algo natural. El no natural és quan tens un inversor que t'obliga a firmar que estés conmigo tota la vida o fins que jo vengui a l'empresa. I aquest és un dels punts, moltes vegades
Perquè deien que als 5 anys, no?, un directiu ja es comença a cremar.
Totalment. I de fet és que és normal. I amb l'equip, quan tu fitxes equip, ara ja és més normal. Jo me'n recordo fa temps, quan miraven els currículums, que deien, bueno, no, és que aquest ha passat per moltes empreses, i ara quan ho veus, te n'adones que una persona que ha estat 2 anys en una empresa pot venir-te i dir-te, escolta'm, és que jo en 2 anys ho dono tot. I el dia que m'aixeco pel matí i veig que no dono tot, vull anar-me a un altre lloc a donar-ho. I això ho estem acceptant. Ha canviat els valors, ha canviat les formes, i jo crec que al final és un tema d'exigència personal d'acceptar que aquesta energia que tens no la pots tenir sempre de la mateixa manera.
Clar. Per cert, a Catalunya hi ha molt talent, a vegades també falta la capacitat de gestió. Què caldria millorar l'ecosistema digital català? Hi ha prou suport públic? Què creus que falta, no?, perquè hi hagi més ecosistema?
A veure, hi ha una... Jo crec que tenim la sort de tenir un ecosistema que cada vegada és més madur, i et diria que potser el que tocaria en molts casos és donar molt més suport, no tant en els moments inicials, incipients, perquè, si fixes, tenim una societat que anima a emprendre i comença, i no tinguis por, però tota aquella gent hi ha un moment en el que té un bajón, perquè les coses triguen a sortir, perquè hi ha moments com els que estem ara on captar capital és molt més complicat i potser vas captar 300.000 euros fa 8 mesos i ara et trobes amb un equip que els teus inversors et van dir fitxa'l i et queden diners per 2 mesos i comença l'angoixa. Potser el que hem d'intentar és evolucionar el tipus d'ajuda també pel tipus de companyies, és a dir, no centrar-nos només en que les companyies surtin, sinó en com les acompanyem pel camí perquè això pugui passar. Sí. Tot i això, estem molt ben acompanyats.
Digue'm a qui et mires, és a dir, tu quan, a part d'estudiar els teus estudis, no?, els llibres que t'has llegit, no?, els directors per als que has treballat també, i a qui et mires, de què has après, Cristian?
Doncs, et diria que una de les coses que m'ha ajudat moltíssim els últims anys és una tonteria, però és llegir biografies de gent encara en vida, però s'ha ficat molt de moda aquestes biografies d'aquests empresaris o de gent...
Quins? Podem dir quins?
Bueno, mira, a mi m'ha agradat molt la biografia de... He passat des del fundador de Netflix al fundador d'Apple, al fundador de Nike, al fundador de Tesla, és a dir, companyies que encara pots veure què passa, perquè quan agafes les biografies en vida, encara pots tirar enrere a buscar dades i veure què va passar en aquell moment i te n'adones.
I has après,
eh? Sí, après moltíssim, sobretot perquè és un tema personal. Al final, ens passen coses que al final del dia penses, però això sóc jo, és complicat, aquest sentiment que tinc jo és únic per mi, ha passat més gent i jo crec que val molt la pena moltes vegades entendre les misèries dels tercers. Quan dic les misèries és que a ningú li va bé tots els dies li va tot bé, ni tots els dies estàs amb que tot et surti com ha de sortir, i per tant jo crec que és aquesta capacitat de relativitzar i entendre que a vegades surt millor, a vegades surt pitjor, però al final és un average que fas que has d'acceptar.
De totes les biografies que m'has dit de marques grans conegudes, alguna que t'ha semblat més interessant i que em recomanes que em llegeixi, Cristian?
Mira, a mi em va agradar moltíssim, moltíssim, una, la de Nike, el fundador de Nike. Em va semblar espectacular el com lluita ell des del principi tot aquest punt en contra de la seva família, tot això. I l'altra cosa que em va agradar moltíssim és el fundador de Netflix, com a cultura de companyia. Crec que és molt, molt xulo que t'explica com ho fa, i segurament és als Estats Units, però et fa pensar moltes coses que arribaries el dia següent a l'oficina i diries, això ho començaria a fer ja.
Un plaer, de veritat, Cristian. Espero que tornis aviat a la Revolució. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Queda't així, queda't aquí, amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Molt contenta de començar també el Revolució, la secció Xerpa 4.0. Saludarem per fer-la el professor d'ESAD, conferenciant d'èxit arreu del món i CEO de la consultora de transformació digital i motivació Actitud, és el Lluís Soldevila. Com estàs?
Doncs molt content, Chantal, d'estar aquí. I estic, la veritat, estic com un nen el primer dia de col·le.
A mi també em fa molta il·lusió perquè volem que el Lluís vagi venint al Revolució perquè ens agrada molt com explica les coses i pensem que pot ser útil pels oients. I com ens agrada posar nom a les seccions, doncs vam dir Xerpa 4.0. Per què? Per què vam dir Xerpa?
Doncs mira, vam dir Xerpa perquè quan jo vaig començar, quan jo vaig fer un canvi professional i vaig haver de doncs, redissenyar-me, reinventar-me, com tu vulguis, vaig haver de pensar què era, no? I aleshores vaig anar buscant diferents paraules, la gent em deia, no, però és que tu ets això, tu ets allò, i al final vaig trobar que hi havia una paraula ja existent, però que reflectia molt bé el que jo volia fer i el que jo sabia fer, no? I era la paraula Xerpa, no? Uh-huh. I aleshores, tot i que freqüentment he d'explicar per què, com ara mateix, i encantat, per què em dic Xerpa o per què som Xerpes tots els que tallem actituds, no només jo, penso que encaixa perfectament, no? Perquè el Xerpa és algú que acompanya, és algú que ajuda, és algú que en sap més que tu, però per experiència, i és algú capaç de prendre decisions per tu. I això és important i ens diferencia de professionals que fan coses similars, que estan en el nostre entorn, però que no fan exactament allò que jo volia fer.
I tu et defineixes com a Xerpa, també, no?
Sí, Xerpa.
Xerpa, eh? En el sentit que li dones tu, no seria sinònim de coach, que és un concepte que també ara s'usa molt?
Mira, és cosí. D'acord? És a dir...
És cosí germà,
eh? De fet, els coach, els entrenadors, no?, que és d'on ve la paraula, a Amèrica els fan servir des de fa molt temps. És tota aquella persona que t'ajuda. De fet, els entrenadors de futbol es diuen coach, els de bàsquet es diuen coach. Després hi ha els coach personals, hi ha els coach empresarials, els coach... És a dir, qualsevol persona que t'ajuda d'alguna manera a arribar allà on vols arribar tu, perquè en sap més, perquè et sap entrenar, perquè té experiència prèvia, etc. Doncs això se li diu coach, no? El coach aquí, com l'entenem nosaltres, no? A les persones que fan de coach, doncs normalment apliquen una sèrie d'eines que el que fan és que de tu surti tot. És a dir, t'ajuden a que tu creixis des de dins, no? Però jo vinc del món de l'empresa, jo he sigut consultor, he sigut directiu, jo estic acostumat a prendre decisions i a fer que els altres les prenguin. Amb la qual cosa em faltava, a part que jo no tinc formació de coach, eh? És a dir, jo no tinc una base psicològica, no tinc una base de coaching, jo el que tinc és experiència professional, he manegat equips enormes i he assolit objectius, i jo mateix m'he aplicat la meva medicina, amb la qual cosa això encaixava perfectament amb la funció de Xerpa. Un coach mai et dirà per qui no, per qui sí. Ell intentarà amb les seves eines, que són efectives moltes vegades, que prenguis la decisió tu. El que passa que un Xerpa et dirà, escolta, dona'm una motxilla que ja te la porto jo. O et dirà, avui no es puja.
Per tant, quines qualitats ha de tenir un bon Xerpa, em diries, no? Perquè no tothom ho pot ser, no? Si es forma, no ho sé.
Bueno, jo penso que tothom es pot formar, però hi ha una cosa que per mi és crítica, més enllà de la genètica, no? Si ara fem la metàfora amb el poble Xerpa, no? Que és, home, és que clar, com que ha nascut ja a 3.000 o 4.000 d'alçada, etc. Sí, però a part d'això, han pujat moltes vegades. Han pujat moltes vegades, han tingut alguns sustos, també, s'han recuperat els sustos, i quan et recuperes d'un susto, doncs tornes amb una mirada nova. Quan has passat una experiència dura, i no t'he d'explicar res, Chantal.
Sí,
tornes,
tant.
I has crescut, has guanyat molts graus que no t'expliquen en cap llibre, en cap curs, ni en cap universitat.
Quan tens una mala experiència, passes per una autopista, Lluís, que has transitat, un amic meu ho deia, no? Has transitat per una autopista que no ho ha fet gaire gent i has après coses de la vida, no?
Aprens coses. Amb la qual cosa, doncs, bueno, si t'ha passat tot això, doncs pots ajudar els altres. Evidentment, després has de tenir, o has d'adquirir, capacitat d'empatitzar amb el dolor, amb les necessitats, amb els somnis, amb els projectes, capacitats d'analitzar i saber dir si la persona té unes qualitats o no. És a dir, cal una capacitat analítica i d'empatia que en general els consultors ja acostumem a tenir en base a la nostra experiència.
Anem a fer pràctiques, Lluís Soldevila, com treballa un xerpa. Posem exemples o fem algun exercici concret, et sembla?
Em sembla perfecte. Mira, anem a posar... Jo treballo des de persones individuals fins a grups d'empreses. Anem a posar el fàcil. És una persona que porta 15 anys i em diu que jo sóc directora financera i ja vull canviar, però no sé cap on vull anar. Doncs el primer que fem és donar-li un bon mastegot i dir-li que ella no és directora financera, ella ha fet de directora financera, sí? Però quan va néixer no van dir, ai, mira, quina directora financera més bonica de 2,8 quilos, que no? Amb la qual cosa, el que primer hem de fer és entrar dins nostre, i amb això nosaltres treballem amb eines concretes, eines que jo mateix he desenvolupat o eines que nosaltres adquirim a fora, sí? I treballem l'autoconeixement, amb la qual cosa tu acabes dient, vale, doncs, per què? Entenc per què no em fa feliç la feina on estic, entenc per què s'ha acabat aquest projecte, que els projectes es poden acabar i no passa res. Abans estudiaves una cosa i quan deixaves de fer-ho semblava que hagués passat algú dolent. Avui en dia dius, bueno, doncs és una altra temporada, un altre capítol, si tu vols, no? Per tant, treballem amb l'autoconeixement i aleshores definim un pla d'acció, definim, un cop ens hem autoconegut, t'explico això fàcil i això són 6 mesos de feina, d'acord? Definim amb aquests punts forts que té la persona, amb aquestes il·lusions que té, jo treballo molt amb les il·lusions, la motivació, el que li agrada, on hauria d'anar, sempre amb eines, insisteixo, és molt important tenir eines, per això un xerpa té eines, per això els que venim de la consultoria sempre treballem eines, això ens dona eficàcia. I després, fixa't que fàcil, definim què som, definim on volem anar, i ara definim com hi arribem, i això és fer un pla, un roadmap, un pla d'acció. Dit així, això sona molt fàcil, sembla que qualsevol ho pugues fer, però el difícil és fer-ho amb tu mateix. És per això que existim els xerpes, és per això que existim els coachs, els consultors, perquè des de fora, creu-me que tot es veu molt més fàcil. De fet, els xerpes tenim xerpes, també. I dius, home, si vostè xerpa, per què li cal? Bueno, doncs perquè els metges, els necessiten metges i els consultors necessiten altres consultors. És
o sigui,
a dir,
el xerpa, teniu xerpes, també.
Tenim gent que ens acompanya, evidentment que sí, perquè nosaltres no tenim la capacitat, com ningú, de veure coses que no podem veure. Jo no veig el meu clatell, ara mateix jo no me'l veig, no? Jo no ho sé tot. Jo no tinc tota l'experiència, per tant, tires de gent que en sap més que tu, clar que sí.
Autoconeixement, és important, aquests exercicis
el
que
primer,
deies,
sí.
Autoconeixement. I quins són els perfils professionals que creus que necessiten més un xerpa, em diries?
Doncs mira, jo treballo normalment amb gent que ja té una certa edat. Sí que és veritat que també faig bastanta orientació a nois joves que no saben exactament què volen fer, però sobretot quan faig les meves sessions 1 a 1 treballo amb gent que deu portar com uns 10-15 anys de carrera professional i que se li ha acabat el projecte. A vegades se li ha acabat perquè li han acabat, és a dir, treballo molt amb gent que ha quedat desvinculada d'una empresa, d'acord? Aleshores, mai s'ha preocupat per buscar feina i buscar una feina, tu ja saps que jo sempre dic que és una feina i no ho sap fer. Però després hi ha gent que simplement no se li acaba. Però és aquest perfil directiu, directiu mig, el directiu també, que vol fer un canvi i no sap com fer-ho, tot i que sap fer coses molt més complicades.
I heu d'arribar al cim, per això?
Hem d'arribar al cim, correcte. No sempre s'arriba al cim, també, perquè hi ha dies que no s'hi pot pujar o hi ha dies que no ens dona per pujar-hi, val? Aleshores, el que hem de fer és definir un cim que sigui, doncs, ambiciós, però realista al mateix temps.
Un cim realista, perquè, clar, depèn...
Però ambiciós.
Ambiciós, clar.
Perquè el realisme a vegades cau en el conformisme.
És veritat.
No, hem d'anar... normalment podem pujar cims bastant més alts dels que ens pensem. Això també és una cosa molt maca de descobrir.
Molt bé, doncs estic molt contenta que Lluís Soldevila sigui part de la família del Revolució amb aquesta secció, jo crec que inspiradora, Xerpa 4.0, i segur que anem pujant cims amb els oients, amb el Lluís i amb mi, i escolta, i aprenent.
Vinga, doncs som-hi.
Vinga.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint.
Hi ha una necessitat primària que els humans fem des del primer moment de la nostra existència i que continuarem fent fins al final, alimentar-nos. Beatriz Romanos és coach especialitzada en la innovació en l'àmbit de l'alimentació, creadora del portal d'innovació Foodtech Magazine, també de Venture Partner Secrets i també del fons d'inversió especialitzat en Foodtech. Benvinguda al Revolució, què tal?
Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Estamos hablando de una cuestión tan importante como es que sin alimentación ya no estaríamos aquí, ¿no?
Bueno, eso está claro. Y además a la mayoría de todos incluso nos gusta hacerlo 3 veces al día.
Claro. Una pregunta. A ver, contigo queremos hablar hoy en el Revolución de Foodtech. ¿Cómo lo definirías de una forma fácil?
Bueno, pues me encanta. Además, primero de todo, gracias por invitarme a vuestro programa, porque además se llama prácticamente igual que el libro, ¿no? que he escrito, que se llama Foodtech, la gran revolución de la industria alimentaria.
Claro.
Y me preguntabas qué significa. Bueno, pues en el libro se puede encontrar una definición más completita, pero para hacerlo así de una forma muy rápida, sería la aplicación de todas estas ciencias y técnicas y tecnologías que cada vez estamos descubriendo y son más frecuentes, en toda la cadena de valor, es decir, desde el campo hasta la mesa y a mí me gusta decir hasta el cubo de la basura, toda esa cadena de valor de la alimentación,
¿sí?,
para crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos y también nuevos modelos de negocio y que resuelvan problemas específicos de la cadena de alimentación y que nos ayuden pues a crear una cadena de alimentación y una forma de alimentarnos, un sistema alimentario pues que no sea solo nutritivo, sino que también sea accesible para todo el mundo y sostenible.
Claro. Yo creo que lo mejor a veces, Beatriz, también es poner ejemplos, ¿no? Que el foodtech es una gran revolución, queda claro, pero ponme ejemplos concretos, ¿no? De cómo la tecnología puede revolucionar, ¿no? Esta alimentación, el ecosistema que lo rodea, ¿no? Supongo que, como comentabas, productores, distribuidores, vendedores, cocineros. Ponme algunos
incluso
ejemplos.
Los propios consumidores,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Bueno, pues si queréis podemos empezar por el principio de la cadena y ahí nos encontramos todo ese sector primario tan importante que, bueno, pues aunque a lo largo de los años ha ido haciendo sus esfuerzos pues por modernizarse y optimizarse, pues la entrada de estas nuevas tecnologías lo que le permite es tener nuevas herramientas con las que hacer cosas de forma diferente, ¿no? Desde conseguir insumos, es decir, pues le hace abonos o pesticidas o este tipo de productos que ayudan a mejorar la productividad del campo, pues hacerlos en lugar de procedencia química, pues de procedencia más natural o más sostenible, que nos va a ayudar a cumplir esa agenda 2030, la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, para predecir cómo va a ser una cosecha, si va a ser buena, si va a ser mala, cuál va a ser la calidad del producto, si por ejemplo la oliva va a tener más o menos cantidad de grasa o determinadas plantaciones se van a ver afectadas por una plaga o no, y ante eso poder tomar decisiones y ser mucho más eficientes, ¿no? Si por ejemplo anticipas que vas a tener una plaga, pues puedes aplicar ese producto únicamente cuando y dónde se va a utilizar, con lo cual reduces, ahorras, tienes menos impacto en el medio ambiente y desde ahí pues puedes aplicarlo a un montón de cosas. Mira, el otro día estaba viendo una compañía que lo que hace es utilizar imagen hiperespectral y tecnología de inteligencia artificial para de una sola pasada conocer toda la calidad y toda una serie de parámetros de un camión entero que viene de hacer la vendimia y le está dando en tiempo real información a ese viticultor,
claro,
a ese enólogo que tiene que hacer el vino, de en qué condiciones le está llegando la uva, antes de que la pueda tocar.
O sea, está todo súper controlado, ¿no? Más controlado que nunca, ¿no? Por tanto, hay inteligencia artificial, Big Data también, la robotización. Todo esto juega un papel esencial en la producción de alimentos, ¿no? Decías este ejemplo y también he leído que la tecnología, Beatriz, permite tener sensores, ¿no? Para saber el grado de madurez, por ejemplo, del aguacate o para medir el azúcar de la uva, como me estabas también. Ponme ejemplos, más ejemplos de lo que veremos, ¿no? Que es como magia, ¿no? La tecnología, claro, en la alimentación.
Exacto, pues sí, mira, pasamos del sector primario, vamos a ir al sector de la producción, por ejemplo, que esto, bueno, pues es algo que se está hablando mucho últimamente, y es cómo vamos a ser capaces de introducir nuevas formas de producir alimentos que se sumen a las que ya existen. Es decir, formas de producir principalmente proteínas a partir o con nuevos métodos o nuevas tecnologías. Y ahí nos encontramos, pues, desde los productos de base vegetal, que ya llevan un tiempo en el mercado, aquellos que se van a hacer mediante el cultivo celular de células procedentes de animales, técnicas apasionantes como es la fermentación de precisión, que hasta ahora la habíamos utilizado mucho en el mundo farma, pero ahora empezamos a aplicarla al mundo de la alimentación para incorporarla como una nueva fuente de proteínas saludables y sostenibles, y otras técnicas como puede ser la fermentación molecular en plantas, que a mí me parece fascinante, que es el convertir nuestras plantas en biofactorías que sean capaces de crear no solamente esa nutrición a través de la propia planta, sino que sean como bioreactores naturales en los cuales podamos producir esas moléculas de interés, esas proteínas con las que alimentar a esa población cada vez más grande que estamos teniendo en el planeta, porque no nos olvidemos de que no somos solo nosotros que tenemos un supermercado a la vuelta de la esquina, sino que vamos a ser como unos 10.000 millones de personas en poquito tiempo, y hay que pensar en todos.
Claro, hoy queremos saber cómo serán los alimentos del futuro. Un tobogán, le falta un tobogán, que vaya al Wilbo, sé que está pasando mal. Un tobogán, le falta un tobogán al pobre hombre, Inés no done la felicidad. Beatriz, Adeura, ¿cómo serán los alimentos del futuro? Te pregunto, ¿cómo serán los alimentos del futuro? Va, ponme 5 ejemplos, porque no queremos ya procesados, tenemos muchos procesados en el supermercado, y això ens agradaria que canviés, ¿no? ¿Serán diferents els aliments del futur?
Pues en eso está trabajando mucho la industria, porque ese es uno de los grandes retos, que los consumidores queremos productos que sean accesibles y saludables y poco procesados, y hay veces que combinar todas esas cosas juntas y que además sean sostenibles y todo es complejo, y la industria está haciendo unos grandes esfuerzos en ese sentido. Entonces yo lo primero que pienso es que los alimentos serán variados, tendremos mucho donde elegir. Y tendremos que elegir para todo tipo de, vamos a llamarnos, tribus alimentarias. Podremos elegir los que quieran comer vegano, vegetariano, flexitariano, los que quieran comer carne, los que quieran comer ecológico, los que quieran comer, bueno, de placer, ¿no? De
decir, pero eso de que nos tragaremos pastillas y ya está, ¿nada de nada o sí? En los alimentos,
bueno,
del futuro.
El que quiera lo tendrá a su disposición.
Sí.
Es decir, ahora mismo ya existen algunas compañías que y están funcionando muy bien y son rentables y ahí tienen unos clientes muy fieles, que lo que tienen no son pastillas, pero son barritas y son batidos en los cuales tú, pues bueno, estás muy ocupado en tu trabajo, no tienes interés en hacer la compra o en comer bien o mal en el sentido de gastronómicamente, te da un poco igual en determinados momentos del día y dices, yo mira, es que yo me tomo un batido y en 5 minutos estás listo para seguir llevando mi ritmo de vida. Eso ya existe y ya está disponible, y el que quiere lo puede utilizar, y el que no puede seguir comiendo lo que le apetezca, pero eso ya existe. ¿Qué más podremos tener? Podremos tener productos híbridos de carne, híbridos con otro tipo de proteínas procedentes probablemente de vegetales, en los que se haya hecho un esfuerzo para que la fórmula sea lo más natural posible y a la vez nutritivamente interesante, personalizada, es decir, por determinados tipos de persona en función de lo que necesite, y que además sea, pues, lo mínimamente procesado posible, ¿no? Entonces ahí nos encontraremos para elegir productos solo de base de vegetal, o productos hechos a partir de animales, o productos hechos con proteínas animales que procedan de un sistema diferente, que sea criar un animal en una granja.
Claro, muy bien. Pues Beatriz Romanos, ha sido un placer que hayas estado en la Revolució 4.0 para hablarnos de una cuestión tan fundamental como la alimentación y todos los retos del futuro que se plantean ante esta cuestión. Gracias por ser hoy a la Revolución. Una abrazada.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en StickPack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució del treball, amb Jonathan Escobar.
La pandèmia ens va fer descobrir el teletreball. A la gran majoria semblava que havia vingut per quedar-se, però finalment no està tan clar que sigui així. El treball presencial sembla que s'ha tornat a imposar. Segons molts directius, els treballadors són més productius a l'oficina, és cert? O és un argument sense gaire base? I en volem parlar amb l'expert en lideratge i transformació d'organitzacions, Jonathan Escobar, CEO d'Acció Global, que assessora i ajuda a transformar les empreses per fer-les més competitives. Què tal, Jonathan? Com estàs?
Molt bé, Chantal. Com estàs tu?
Molt bé. En el que deia fa un moment, que molts directius defensen la presencialitat, podríem parlar d'una cosa que podríem plantejar com nostàlgia executiva. Què passa? Què està passant?
Doncs sí que hi ha una mica de nostàlgia executiva, no? Al final hi ha un focus posat en el on treballem i passem hores i hores parlant en l'on, i jo crec que al final el focus hauria d'estar en el com treballem i quines són les formes de treballar, i no des d'on, en un món globalitzat on el talent està en qualsevol part del món.
O sigui, tu és partidari més, potser del treball remot, no m'ho diràs, perquè què diuen les dades sobre el treball remot, no? Si valorem pros i contres, tenen raó els partidaris de la presencialitat o millor els que defensen el teletreball?
Doncs mira, per ser molt objectiu, al final hi ha tantes investigacions que diuen que al final gràcies a la presencialitat s'augmenta la productivitat, s'augmenta al final doncs la creativitat, que permet, no?, reduir al final doncs problemes que sorgeixen amb el treball en remot, però hi ha altres investigacions que diuen tot el contrari, que al final afavoreix doncs que les persones, no?, la motivació, perquè no passen una hora al cotxe cada dia, que afavoreix molt més la col·laboració entre persones que són de diferent origen, de diferents cultures. Per tant, és que hi ha tantes investigacions a favor com investigacions en contra.
Clar, però també es diu que amb el teletreball es treballa menys.
Jo no estic d'acord amb això.
Per què?
Jo crec que es treballa menys si la cultura de l'empresa al final està creada per treballar menys. ¿Vale? Jo crec que al final això és un tema de confiança. És un problema de confiança que tenim ara mateix entre, diguéssim, treballadors i directius, que no m'agrada fer aquesta separació, però és un problema de confiança. Jo no hi ha cap dada, no hi ha cap investigació que conclueixi que amb el teletreball es treballa menys.
Clar, perquè si parlem, Jonathan, de creativitat, treballar presencialment, pregunto, ajuda a fomentar-la, els famosos brainstormings, al voltant d'una taula funcionen, és a dir, aquelles pluges d'idees són un mite, i si cadascú pensa a casa també sorgeixen bones idees. A veure què dius, jo també donaré la meva opinió aquí, Jonathan.
Doncs mira, jo estic molt preocupat des de fa molts anys per aquests brainstormings de gent davant d'una paret o d'una taula posant post-its, no? Molt allunyat dels consumidors, dels clients. Jo crec que la creativitat ha de sorgir de veure els teus consumidors. Jo crec que una empresa de gran consum ha de veure com els seus consumidors consumeixen. Una empresa digital ha de veure com els usuaris utilitzen la plataforma. I el que a mi realment em preocupa són les parets plenes de post-its i amb gent passant hores i hores pensant, no?, en coses que ells s'imaginen i que mai a la vida han parlat amb un consumidor, o empreses digitals que els seus treballadors cada dia no obren l'aplicació que fan, no? Diguéssim, que estan creant. I això és a mi és el que em preocupa, en realitat.
Clar. Per tant, a tu els brainstormings aquests no t'interessen gaire, aquests pluja d'idees que es fan, no? I s'ha d'analitzar més el consumidor que vol, no? I què ha de dir. D'altra banda, fem reunions amb gent, per això, de tot el món, i no són presencials, no? Aquí sí que també defenses, no? També, que funcionen bé, no? També? Sí?
Exactament. Vull dir, al final, nosaltres treballem per organitzacions, al final el líder d'aquesta organització té persones en 20, 25, 30 països del món. Llavors, és impossible col·localitzar-los a tots junts. El que sí que és important és que al final, apostis pel sistema que apostis, al final les persones es trobin en cicles de temps determinats, és a dir, que es trobin cada 2 mesos, cada 3 mesos, per planificar, per estar construir confiança, que és un element molt important que es parla molt poc, construir confiança, conèixer-los, perquè després puguin treballar en remot o no en remot, en híbrid, en confiança. Llavors, per mi l'important és aquesta part. S'han de trobar, sí, cada dia.
Un cop a la setmana, què tal?
Un cop a la setmana, si no és per anar a l'oficina, per estar davant de l'ordinador o fer videoconferència, em sembla bé.
No, un cop a la setmana presencial, eh? Un equip que es troba un cop a la setmana.
Que es trobin per treballar junts, sí.
Clar.
Però que es trobin per anar a treballar amb els ordinadors, no em sembla bé.
No, per fer una reunió. Per fer una reunió.
Per fer una reunió, per trobar-se amb els consumidors. Clar. Hi ha oficines molt potentes que s'han creat.
Perquè el contacte també està bé, no? El contacte entre la persona que lidera, no? L'equip i no? Un bon lideratge també és efectiu, a vegades, no? De forma presencial en algunes ocasions.
Un bon lideratge és efectiu en presencial i en remot. Per suposat, construir confiança amb els teus empleats ajuda. Però, de nou, no? Estem posant excessiu focus en el on, i sembla ara que no podem liderar si no estem junts. I crec que hem de posar molt, molt més focus en el com. Com construïm aquesta confiança? Doncs construïm aquesta confiança preocupant-nos per les persones.
Però amb el teletreball et sents part del projecte col·lectiu? No sé si la cultura d'empresa es perd, perquè vulguis o no, quan estàs a presencial, no? Es veu la direcció, els treballadors, eh? I potser es perd aquest projecte col·lectiu, què em diries?
Es pot construir una cultura en remot i jo no crec que a vegades també li posem excessiu focus a l'edifici. I al final crec que aquesta cultura es pot construir en quina rutina generem d'equip cada dia, quina forma de treball tenim. Llavors no crec que sigui, d'acord, algo que sigui exclusiu a estar en el mateix edifici.
Jonathan, tinc entès que vosaltres teniu una oficina virtual en el que reproduïu l'oficina física. Com funciona exactament? Va, expliquem als oients, és a dir, com és?
Pues és un metaverso, és una oficina. Al final nosaltres ens aixequem pel matí i al final ens posem en aquesta oficina. És una oficina que està dividida en sales de treball. Són de sales dels equips autoorganitzats que tenim. Nosaltres estem dividits en equips autoorganitzats. Cadascú té la seva sala, que és on treballen junts, d'acord? I on la gent, com seria una oficina, diguéssim, presencial, pues es piquen a la porta.
Piques
a la porta? Sí, tu estàs en una sala i algú vol entrar, pica a la porta i tu, pues, al final, com seria en una sala, li dius endavant, d'acord? I li deixes accedir. I a partir d'aquí col·laborem amb els mateixos...
Amb avatar, és un avatar petit.
Són
també.
Avatars.
Tu també, Jonathan, tens el
correcte,
teu.
Sí, tot l'equip té el
Sou
seu.
Sou 50 persones, eh?
Correcte.
50 ella. Persones que treballeu així, en remot.
Correcte, tenim una part de l'equip que es fixa, una part de que són de col·laboradors, i al final és el que ens permet col·laborar en el dia a dia. I treballem exactament igual com fos en una oficina física. De fet, tenim moltes persones que venen, que han vingut d'un entorn de treball presencial, i ens diuen que se senten molt més acompanyades, d'acord, amb aquesta forma de treballar. Per què? Perquè tenim rutines, perquè des del matí col·laborem, veiem quins problemes tenen algunes persones, veiem si hem de posar equips de treball per treballar durant aquell dia. Per tant, això, pots anar a l'oficina i sentar-te a la teva cadira i que ningú et pregunti si necessites ajuda.
Clar.
Per tant, depèn de la rutina.
Però
no
tu veus també la persona si està connectada o no connectada, no? Això sí.
Sí, correcte. I al final aquí el principi és exactament el mateix que l'oficina. Si tu estàs disponible, estàs dintre d'aquesta oficina, d'aquest espai virtual. Si no estàs disponible, no hi estàs.
Clar. I això ho hem de veure un dia amb imatges, eh? Sí. Aquí. Amb un ordinador ho hem de veure. Per tant, tu recomanes, no?, als vostres clients sobre com treballem remot. Tu ho recomanes sempre.
Jo recomano al final que hi hagi una decisió conscient de quina cultura es vol crear i quin és el millor format. Però recomano que posem molt més focus en el com i no en l'on, d'acord? Al final, i jo recomano una cultura híbrida, però no una cultura híbrida on anem a treballar per estar davant dels ordinadors, una cultura híbrida on la gent s'ajunta, una vegada a la setmana, una vegada al mes o una vegada al trimestre per planificar junts.
Però la gent es pregunta, i pot ser que un no treballi, no? Com ho sé? Perquè treballes per objectius i si no arriba als objectius...
Aquest és una de les bases, estàs donant una de les bases. És que sense confiança no es pot treballar ni en remot ni en híbrid, però és que
sí,
diria
sí,
que...
Sí, però a vegades pot generar confiança i algú es pot preguntar, però aquesta persona treballa o no treballa?
Bueno, però si no treballa, aquesta persona és...
Es nota.
Bueno, perquè no estarà arribant als seus objectius.
Clar. Arriben als objectius, llavors també es notarà. Per tant, total. Encara que estiguis en remot, no? S'ha de fer la feina, no?
Sí, però i si estàs en físic, no? Diguéssim que estàs en físic i algú no treballa, encara és pitjor per la cultura, no? De l'organització, perquè veus que hi ha gent que no treballa i se li permet no treballar, no? Llavors, tot, cada forma té la seva, no? El seu...
Sí, l'única... Està bé, jo soc més de l'híbrid, no? És a dir, uns dies teletreball, uns dies presencialitat, perquè crec que la sociabilització també està bé, perquè treballar a una sola casa, no? I ara el dinar, i ara tal, no? També està bé, no?
A mi la social... M'encanta.
Clar.
M'encanta. Hi ha d'existir. Però que existeixi per això. És a dir, que ens anem a l'oficina per socialitzar-nos, no per estar, no?, fent reunions o fent PowerPoints o reportant coses que no aporten res. No?
Ara el PowerPoint el fa el ChatGPT.
Bueno, sí, de fet, és per l'ús que fan el PowerPoint ja ho fa bé, el ChatGPT.
Molt bé, Jonathan Escobar, gràcies per aquesta radiografia tan clara sobre una qüestió de tanta actualitat. T'esperem un altre dia al Revolució, gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Acabem avui el programa i acabem amb una frase avui de la novel·lista nord-americana Ann Lamott. I diu així: no miris si els teus peus ho fan bé. Balla i prou. Un molt bon consell. Recordeu que demà fem el Revolució 400 amb un programa molt especial. No us el perdeu. Fins demà.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
myself. I wanna live life. I wanna know all about health. I wanna get over here. I wanna be somebody else. I wanna survive. I wanna just think about myself. Just because I tried.
Unobtainable, even though, boy. knows you can't find.